Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Molt bona tarda. Salutacions de Sito Ramírez a les vies de so i de qui us està parlant, Yolanda Bernal. Ciutadans, Partit Popular i PSC han demanat a la mesa del Parlament que reconsideri la decisió d'admetre a tràmit els pressupostos de la Generalitat. Les tres formacions parlamentàries han registrat per separat aquesta petició al considerar que els grans números no es poden debatre a la cambra catalana perquè preveuen partides per un referèndum il·legal. Espectacle insòlit aquest matí a la Ciutat de la Justícia, agents de la Guàrdia Urbana i activistes en favor del regidor de la CUP, Josep Garganté, s'han enfrontat a crits i empentes. Garganté havia de declarar acusat de coaccionar presumptament un metge que finalment ha retirat l'acusació. El regidor de la CUP ha lamentat el muntatge polític i mediàtic contra ell i des del sindicat Sapol insinuen que algú ha pressionat el metge perquè no ratifiqui la denúncia. Avui, Dia Mundial de Lluita contra la Sida, escoltarem el conseller de Salut, Toni Comín, anunciant que Catalunya provarà l'efectivitat de la pastilla que evita el virus de la Sida en un estudi d'implantació l'any que ve. Comín, però, ha advertit que seria irresponsable prendre decisions sense dades suficients. I l'Hospital de Bellvitge supera els 1.500 transplantaments de fetge des del 1984. Tres dècades després de la primera intervenció, la supervivència dels malalts transplantats és del 78% als 5 anys de l'operació. I tot a punt per l'operació sortida del llarg pont de la Constitució, Trànsit ha establert un seguit de mesures especials tant per la sortida com pel retorn. Coincidint amb aquest dispositiu, hem conegut les xifres de sinistralitat a les carreteres. En el darrer any ha baixat el nombre d'accidents i de víctimes mortals. Com cada dia, fins a les 3 de la tarda ampliarem aquestes i d'altres qüestions. Serà després de fer una ullada a la informació de servei i a l'actualitat esportiva. Primer de tot, la previsió del temps. Anna Borrell, bona tarda.
Bona tarda. Cel clar amb pocs núvols avui arreu de Catalunya i això sí, alguns núvols alts al terç sud del país. I tot i que ens hem llevat amb força fred, avui les temperatures pujaran una miqueta més. La màxima marcarà 16 graus tant a Barcelona com a Tarragona o a Girona. A Lleida en tindrem 13, com a molt. El vent avui continuarà suau i variable. Demà continuarà el cel molt clar i serè també a tot Catalunya. Al principi, però, amb núvols mitjans o alts a les comarques del sud i, a més, amb la presència de boires al matí en zones de la depressió central, la plana de Lleida, on poden ser persistents. Les temperatures no variaran gaire, tampoc, amb mínimes de 8 graus. Aquesta nit a Barcelona, 7 a Tarragona, 1 grau positiu a Girona, 0 a Lleida. I el vent continuarà fluix, variable, amb tendència a bufar al mestral, vent de nord-oest, als dos extrems de la costa. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Situació que estora les carreteres. Finarà, que bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments domina la fluïdesa al conjunt de la xarxa viària catalana. De fet, només hem de destacar trams de retencions a la Ronda Litoral, a la B10, a l'altura de la zona portuària. Hi ha 2 quilòmetres d'aturades gairebé des de la zona franca en sentit Trinitat i més endavant hi ha aturades a l'altura de la Barceloneta, on hi ha un carril tallat arran d'un vehicle avariat. De moment això és tot. Molta precaució.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia, amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca.
Càritas aposta pels espais d'acollida i relació grupal. Els espais d'acollida i relació grupal estan concebuts per fomentar la relació entre persones que es troben soles o amb poca xarxa social. Les activitats que s'hi realitzen són de coneixement i ajuda mútua, suport i intercanvi de pautes culturals.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu amb www.caritasbcn.org o al correu atenciodonant@caritasbcn.org amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca.
Sis minuts perquè siguin 2:45. És moment de fer un avanç dels esports COPE que arriben a 3:45. José Luis Gil, bona tarda.
Bona tarda, Yolanda. Mancant 2 dies pel clàssic del Camp Nou i l'ambient comença a bullir en relació a aquest Barça-Madrid d'aquest cap de setmana. Després del partit de Copa i el Rico Pérez, amb una altra decebedora actuació de l'equip i empat a un contra l'Hércules, doncs els de Luis Enrique han tornat avui al treball. A la sessió d'avui ja s'ha pogut veure a Piqué, Messi, Alba i Iniesta treballant amb normalitat amb la resta de disputes. 12 jugadors del planter han reforçat la sessió preparatòria avui de la primera plantilla blaugrana. Mentretant, veus diferents es deixen sentir amb les seves impressions al voltant d'aquest partit, com ara una de dins del vestidor blaugrana, la de Javier Mascherano. L'argentí reconeix la manca de regularitat de l'equip en els últims partits, però també les opcions de remuntada, mirant tot el global del campionat de Lliga.
El equipo, sobre todo en Liga, no ha tenido la regularidad que está acostumbrado a tener. Y así todo estamos a 6 puntos del Madrid, que es una diferencia que obviamente nos gustaría que sea menor, pero también es una diferencia que es totalmente alcanzable.
També hem pogut sentir un ex del Barça, Carles Puyol, en un acte promocional al Camp Nou al voltant de la cobertura mediàtica i d'aplicacions d'aquest clàssic. Puyol confia en una victòria blaugrana per 3-1 i ha analitzat d'aquesta manera els comentaris al voltant d'un canvi d'estil de l'equip als darrers partits.
Yo creo que la idea y el estilo es el mismo. Sí que se une, como decías antes, que puede tener más recursos, igual puede utilizar más el contraataque porque tienes unos jugadores que se adaptan a estas características, pero la idea del Barcelona es la misma. Ser protagonista con el balón, hacer una presión en campo contrario, tener el máximo de tiempo posible la pelota, y a veces es difícil cuando todos los el equipo contrario tiene dos líneas de prácticamente de cinco, y ahí hacer un partido vistoso, un partido bonito es complicado.
Puyol estava acompanyat en aquest acte de l'exmadridista Fernando Morientes, qui ha reconegut la vàlua de Luis Suárez a la punta d'atac del conjunt blaugrana. Un Luis Suárez que, per cert, està enllestint els que són els últims serrells de la seva renovació contractual. Pel que fa al Real Madrid, també ha treballat pensant en el partit del Camp Nou després de completar l'eliminatòria de Copa contra la Cultural Leonesa. Un partit que, a criteri de Zidane, aquest clàssic no és determinant, pensant en els 6 punts de marge amb què arriba el Madrid al Camp Nou.
Pensamos solo a preparar bien el partido y sabiendo que pase lo que pase ahí no va a ser determinante.
A Esports Copé analitzarem doncs la prèvia d'aquest clàssic, evidentment. En un altre ordre de coses, l'Espanyol prepara el desplaçament al camp de l'Atlético de Madrid, entrenant a Cornellà Prat. Marc Roca s'ha retirat abans de temps, mentre que Pablo Piatti ha treballat en solitari a Sant Adrià continuant la seva recuperació. Pas per sala de premsa de Leo Baptistao. Entre d'altres coses, ha dit que se sent més còmode, jugant per banda que en posició de davanter pur.
Pues la verdad que en banda me estoy a gusto, Ya, yo prefiero, por supuesto, jugar un poco ahí porque aprovecho mi velocidad, mi mejor punto, ¿no? Que es la explosión, la potencia. Y sin embargo, de delantero juego más de espalda, no tengo que estar más pendiente de los centrales, de todo lo demás. Y en banda, por supuesto, encuentro más cómodo.
Baptista ha afegit que no guarda cap mena de rancúnia cap a l'Atlético de Madrid, el club on el que va militar, però en forma de diferents sessions a d'altres equips. A Esports Copé en parlarem amb un altre jugador blanquiblau que va defensar en el seu moment la samarreta de l'Atlético de Madrid, com és José Manuel Jurado. Per cert, que aquesta ronda de 700 de final de la Copa del Rei té continuïtat aquest vespre amb l'anada de l'eliminatòria entre el Nàstic de Tarragona i l'Alavés, que es disputarà al nou estadi. En bàsquet, a Esports Copé també comencem a estar molt pendents de la prèvia del partit de demà d'Eurolliga, que ha d'enfrontar el Barça davant del Panathinaikos al Palau Blaugrana, en el que serà el retorn de Xavi Pascual al Palau, ara com a tècnic visitant. A Esports Copé escoltarem les impressions de l'excapità del Barça, Roger Grimau, al voltant d'aquest partit. El Barça, segons el criteri de Grimau, se la juga.
Jo estic convençut que Palau rebrà fantàsticament bé el Xavi, però quan la pilota l'arbit la tira en l'aire, el Barça és vital que guanyi aquest partit. Com diu, són tres consecutives a Eurolliga, més la de Màlaga, i un club com el Barça, doncs home, perdre tants partits seguits doncs entre les urgències.
Abans de sortir cap a Barcelona, Xavi Pascual ha dit que té un plan per intentar guanyar el Barça en el partit de demà i que no creu que l'equip blaugrana registri tantes baixes com ha patit en els darrers partits. D'altra banda, l'Eurocup femenina arriba a la quarta jornada amb el partit que jugaran a Fontajau l'Spar City Leaf Girona contra el Keltern alemany. Les gironines es mantenen invictes en competició europea. En handbol, el Granollers ha conegut els seus rivals a la fase de grup de la Copa EHFA. Els ballassans han quedat emparellats al grup B amb el Porto, de Portugal, el Midtjylland danès i el Göppingen alemany. Els de Viver començaran i acabaran la lligueta de classificació fora de casa. Passaran a la propera ronda els dos primers de cada grup. Valora el sorteig per Esports Copé el tècnic Carlos Viver.
A Göppingen no le molestará, ¿no?, que se le ponga un poco la vitola de favorito. Al fin y al cabo son los campeones de esta última competición, de la temporada pasada. Porto va imbatido en la liga portuguesa. Tienen mucho potencial, y Mildan a lo mejor es el único que no he podido ver este año. El grupo es duro, y que espero que, sobre todo, que nosotros compitamos, que yo que no tengo ninguna duda que lo compitamos bien, y si lo competimos bien daremos guerra en muchos sitios, ¿no?
Acabarem recordant l'operació de la Guàrdia Civil amb la detenció de 34 persones, una d'elles a Barcelona, en relació a una xarxa especialitzada en arreglar partits de tennis per afavorir apostes.
Gràcies, José Luis. Actualitat esportiva ampliada, com sempre, Esports Copé a partir d'un quart de quatre. Nosaltres fem una pausa i de seguida tornem. Què tal? Molt bona tarda. Són 2:15. Seguim repassant les notícies de Catalunya. Salutacions de Sito Ramírez a les vies de so i de qui us està parlant, Yolanda Bernal. Ciutadans, Partit Popular i PSC han demanat a la mesa del Parlament que reconsideri la decisió d'admetre a tràmit els pressupostos de la Generalitat. Les tres formacions parlamentàries han registrat per separat aquesta petició al considerar que els grans números no es poden debatre a la cambra catalana perquè preveuen partides per un referèndum il·legal. Espectacle insòlit aquest matí a la Ciutat de la Justícia. Agents de la Guàrdia Urbana i activistes en favor del regidor de la CUP, Josep Garganté, s'han enfrontat a crits i empentes. Garganté havia de declarar acusat de coaccionar presumptament a un metge que finalment ha retirat l'acusació. El regidor de la CUP ha lamentat el muntatge polític i mediàtic contra ell i des del sindicat Sapol insinuen que algú ha pressionat el metge perquè no ratifiqui la denúncia. Avui, Dia Mundial de Lluita contra la Sida, escoltarem el conseller de Salut, Toni Comín, anunciant que Catalunya aprovarà l'efectivitat de la pastilla que evita el virus de la sida en un estudi d'implantació l'any que ve. Comín, però, ha advertit que seria irresponsable prendre decisions sense dades suficients. I l'Hospital de Bellvitge supera els 1.500 transplantaments de fetge des del 1984. Tres dècades després de la primera intervenció, la supervivència dels malalts transplantats és del 78% als 5 anys de l'operació. I tot a punt per l'operació sortida del llarg pont de la Constitució, Trànsit ha establert un seguit de mesures especials tant per la sortida com pel retorn. Coincidint amb aquest dispositiu, hem conegut les xifres de sinistralitat a les carreteres. En el darrer any ha baixat el nombre d'accidents i de víctimes mortals. Són les principals notícies d'aquest dijous a Catalunya. N'hi ha d'altres que us expliquem en titulars. Isaac Posadas, bona tarda.
Bona tarda.
Ho acabem de saber, apareix la menor desapareguda a Barcelona abans d'ahir.
S'ha presentat aquest matí a la seu de la Direcció General d'Atenció a la Infància. La menor havia marxat amb el seu xicot i la seva família. La cerca de la noia es va donar a conèixer ahir, després que la família fes difusió per les xarxes. El cas s'ha solucionat tot just una setmana després del de la Martina, la menor de Barcelona apareguda a Sant Sebastià.
Badalona evita la polèmica i els regidors que treballin el dia de la Constitució ho faran a títol individual i a porta tancat.
La decisió arriba després de la polèmica del 12 d'octubre. No es preveu ni tan sols que els electes facin cap acte reivindicatiu com proposa l'Associació de Municipis per la Independència. Tot i això, hi ha membres del govern que sí han decidit que aniran a treballar al seu despatx. Asseguren que hi ha molta feina a fer a la ciutat i, d'altra banda, reconeixen que no se senten interpel·lats per una festa com homenatge una Constitució que no consideren útil per Catalunya.
En Comú Podem, Esquerra Republicana i el PDeCAT no assistiran a l'acte institucional del Dia de la Constitució.
Són 29 dels 47 diputats catalans al Congrés. Serà el segon any que els diputats de l'antiga Convergència no fan acte presència a aquest esdeveniment, mentre que Esquerra tradicionalment ja no hi ha assistit. En canvi, sí que hi assistiran diputats del PSC, Ciutadans i PP, les altres tres formacions parlamentàries.
Dos morts en un accident múltiple entre Manresa i Sant Salvador de Guardiola.
En el sinistre s'han vist implicats tres furgonetes i un turisme. Han mort un home i una dona que conduïen dues de les furgonetes que han xocat. L'accident ha estat en torn a 6:45 del matí a l'altura del quilòmetre 91 de la C-37 en un tram de força boira. El conductor del turisme ha quedat ferit lleu i ha estat traslladat a l'hospital.
Detenen els autors intel·lectuals de l'assassinat d'una assessora del consolat colombià a Barcelona.
Han estat quatre els detinguts per aquest assassinat que va tenir lloc el juny del 2015. La Policia Nacional ha detingut els dos presumptes responsables del crim a Barcelona, mentre que els altres dos han estat arrestats de forma simultània a Colòmbia. La víctima, Maria Eugenia Hidalgo Tobar, era de nacionalitat hispano-colombiana i el seu cos va ser localitzat a Santiago de Cali, a Colòmbia, un mes després de la seva desaparició.
Sis detinguts per dos robatoris per encastament en una botiga de mòbils a Ripoll.
Els lladres veïns a Badalona s'haurien emportat 114 telèfons valorats amb més de 21.000 euros. Després els venien en webs de compra i venda o en botigues especialitzades en reparació de telèfons. En els dos robatoris van fer servir el mateix modus operandi, encastaven els cotxes als aparadors. Els agents han pogut recuperar 33 dels mòbils robats. Els detinguts han quedat en llibertat amb càrrecs.
La Guàrdia Urbana desallotja un edifici ocupat al barri d'Hostafrancs de Barcelona.
L'immoble ocupat, situat al carrer Creu Coberta número 24, és el darrer que queda per demolir abans de fer l'obertura del carrer Diputació des del carrer Tarragona fins a la zona de l'edifici. A l'interior hi havia un grup de romanesos dedicats a la recollida de ferralla i estaven avisats de que haurien d'abandonar l'edifici. Al no arribar a un acord, ha estat Fiscalia qui ha instat el jutge perquè es dugués a terme el desallotjament.
La família del jove d'Igualada, mort per peritonitis, presenta una querella contra l'hospital i els 7 metges que el van atendre.
Els metges hauran de declarar acusats d'homicidi imprudent. L'escrit assenyala que l'actuació dels professionals va ser descuidada perquè es considera que hi va haver un retard a la intervenció i una incorrecta aplicació de l'anestèsia abans de l'operació, fet que va acabar causant la mort cerebral del jove. La denúncia arriba després que la Generalitat decidís obrir un expedient sancionador contra l'Hospital d'Igualada.
La venda de turismes a Catalunya creix un 13,4% al mes de novembre.
Es van comercialitzar més de 16.000 vehicles, el 17,4% del total d'Espanya. En el que portem d'any s'han venut més de 163.000 turismes, un 11% més que aquestes alçades del 2015.
I PortAventura World manifesta el seu suport als Jocs de la Mediterrània.
Lamenten que s'ajornin pel que representaria per les administracions involucrades i pel conjunt del territori a Tarragona. El complex d'oci que gestiona els hotels per acollir els participants dels Jocs han tornat a manifestar el clar compromís de la companyia amb aquest esdeveniment i ha esperat seguir contribuint a l'èxit de la cita.
Ho dèiem en la portada, Ciutadans, Partit Popular i PSC han demanat a la mesa del Parlament que reconsideri la decisió d'admetre a tràmit els pressupostos de la Generalitat per al 2017. Les tres formacions parlamentàries han registrat per separat aquesta petició al considerar que els grans números no es poden debatre a la cambra catalana perquè preveuen partides per un referèndum il·legal i per crear estructures d'estat. Yolanda Canales.
Els tres grups creuen que el Parlament no pot debatre el projecte de pressupostos perquè inclouen partides que contradiuen les resolucions del Tribunal Constitucional. En el cas concret del text del Partit Popular, destaquen la disposició addicional 31 d'aquests pressupostos que dona un mandat per a la celebració d'un referèndum que no és competència del govern català i, per tant, diuen, és inconstitucional. Això i les partides incloses en els comptes per organitzar aquesta consulta, gairebé 6 milions d'euros. En la mateixa línia va l'argument de Ciutadans, que a més demanarà un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries un cop els pressupostos superin el debat de les esmenes a la totalitat. I és que el portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa, diu que tenint en compte la composició de la mesa, no té gaire esperances de que aquest òrgan reconsideri la seva decisió.
Si verdaderamente esta ley de presupuestos, tal y como ha sido presentada, que contiene partidas para un referéndum ilegal y para la creación de estructuras de Estado, pues a ver si ellos creen que esto debía admitirse en contra de lo que prevé la sentencia del Tribunal Constitucional. Nosotros creemos que no, pero la verdad es que tampoco tenemos muchas esperanzas de que una mesa formada por la presidenta Forcadell y por otros miembros de Junts pel Sí, al final se vuelvan a pensar esto que ellos ya han decidido.
Els socialistes, que també han presentat una petició de reconsideració, reclamen un informe dels serveis jurídics del Parlament sobre l'adequació legal del projecte. I recorden que els lletrats de la cambra ja van fer un advertiment verbal que feia referència a les eventuals conseqüències de l'admissió a tràmit d'un projecte de llei si s'inclou cap previsió que pugui resultar contrària a la sentència del Tribunal Constitucional.
I un apunt més en la crònica política. El president de la Generalitat no anirà al tradicional acte institucional del Dia de la Constitució, el 6 de desembre a Madrid. La decisió de Carles Puigdemont arriba enmig d'un clima d'apel·lacions al diàleg per part dels governs central i català. Puigdemont segueix l'estela del seu predecessor, Artur Mas, que tampoc no hi va anar a aquest acte institucional a motiu de la Constitució. Més coses, espectacle insòlit aquest matí a la Ciutat de la Justícia. Agents de la Guàrdia Urbana i activistes en favor del regidor de la CUP, Josep Garganter, s'han enfrontat a crits i empentes arran del judici contra el polític antisistema. Està acusat, recordem, de coaccionar presumptament un metge que finalment ha retirat l'acusació. El regidor de la CUP ha lamentat el muntatge polític i mediàtic contra ell i des del sindicat Sapol insinuen que algú ha pressionat el metge perquè no ratifiqui la denúncia. Fran Salguero.
Aquest ha sigut l'ambient viscut aquest matí a les portes de la ciutat judicial. S'han concentrat integrants del sindicat de la Guàrdia Urbana per demanar la dimissió del regidor de la CUP a l'Ajuntament, mentre que els companys de partit i col·lectius de Manté s'han presentat per donar suport a Josep Garganter. Tots dos col·lectius s'han enfrontat amb crits i empentes i han protagonitzat moment de forta tensió fins que els Mossos els han separat per mantenir la seguretat. El judici contra el regidor de la CUP, Josep Garganter, ha començat amb la declaració del metge que no ha volgut continuar endavant amb la denúncia i, per tant, la fiscalia no ha pogut mantenir l'acusació i el judici i ha finalitzat amb el regidor de l'Ajuntament lliure de càrrecs. El metge ha declarat que Josep Garganter volia que canviés el seu informe mèdic, tot i que ha mantingut que la seva intenció no era la d'anunciar-ho.
Més que res, una assumptada que va voler que jo fiqués una cosa a l'informe mèdic que no era veritat i jo li vaig dir pues que no, però, perquè no m'havia dit això.
Ara,
en principi, ja dic jo...
No, ara l'únic que interessa és que vostè digui, sí, sí, jo desitjo que es faci un judici contra el senyor Garganter i contra aquest senyor. I si
no tinc ningú interès.
Vale, vostè renuncia a l'acció penal que li pugui correspondre.
Per altra banda, Xavi Morón, vicesecretari general del sindicat Sapol, explica la postura del sindicat davant de la resolució judicial.
No entenem com el metge no ha volgut declarar. No s'ha ratificat en la denúncia, no? Perquè és una denúncia que va formular ell i no sabem a què ve aquestes pors, diria jo, no? No sabem si ha rebut pressions per part d'algun col·lectiu o no.
Finalment, el sindicat ha ratificat que el metge va realitzar la denúncia i ha insinuat que algú ha pressionat el metge perquè la retirés.
Avui, Dia Mundial de Lluita contra la Sida, hem escoltat el conseller de Salut, Toni Comín, anunciant que Catalunya provarà l'efectivitat de la pastilla que evita el virus de la Sida en un estudi d'implantació l'any que ve. Comín, però, ha advertit que seria irresponsable prendre decisions sense dades suficients. Isaac Posadas.
S'avaluaran els resultats que dona la profilaxi preexposició, la PrEP, és a dir, l'administració continuada de medicaments per evitar el contagi del VIH a les persones amb un risc important de contraure, el que serien entre unes 1.000 i 1.500. Per això es farà un estudi amb una mostra representativa de catalans, però no només. Comunitats com Madrid, País Basc o Andalusia també participarien en posar en marxa aquesta prova, que coordinarà el Ministeri de Sanitat. El conseller Toni Comín, coincidint amb el desplegament dels tapissos per commemorar, com deies, les víctimes de la sida, ha considerat que aquests estudis previs són necessaris i és que seria irresponsable, diu, implantar la mesura sense dades suficients.
Seria una gran irresponsabilitat per part de l'administració sanitària prendre decisions sense tenir dades suficients. I vull subratllar, suficients. Hem de prendre les decisions quan tinguem evidència empírica suficient. I per poder tenir aquesta evidència empírica suficient hem de fer estudis d'implementació i per això els estem impulsant des de la Generalitat de Catalunya.
Comín ha hagut de sortir al pas amb aquestes declaracions arrel de les crítiques de la plataforma Gays contra el VIH, i és que una cinquantena de membres del col·lectiu s'ha manifestat avui a la plaça Sant Jaume de Barcelona exigint la implantació d'aquesta pastilla de forma immediata. Es queixen de que les institucions no estiguin fent tot el possible per evitar ja els dos contagis de sida que registren diàriament a Catalunya quan tenen els mitjans per fer-ho i l'Agència Europea del Medicament l'aprovés i deixés 6 mesos als estats per negociar-ne el preu i implementar-la. Els manifestants han posat França com a exemple a seguir. Allà la PrEP està disponible a càrrec de la Seguretat Social, tot i que el seu ús sigui encara temporal.
No deixem els temes sanitaris. L'Hospital de Bellvitge supera els 1.500 transplantaments de fetge realitzats des del 1984. 3 dècades després de la primera intervenció, la supervivència dels malalts transplantats és del 78% als 5 anys de l'operació. El Pau Castelló ha parlat amb metges de Bellvitge i pacients transplantats.
L'Hospital de Bellvitge és des de fa 3 dècades capdavanter en els transplantaments de fetge. El primer transplantament es va fer fa 32 anys i va ser el primer en tot Espanya. Avui, la Montserrat, trasplantada fa 30 anys, i el Juan, trasplantat fa 18 anys, recorden amb emoció aquell moment i expliquen com els hi ha canviat la vida des de llavors.
Des del meu trasplantament, tornar a reprendre la meva vida un altre cop i, bueno, amb unes ganes d'agrair sempre, cada dia que surt el sol, estàs donant gràcies.
Per a mi el trasplante, el que algú em diera su órgano, el que el hospital me trasplantara, la sociedad civil y hiciera ese esfuerzo para darme vida a mí, eso es impagable. Porque realmente, pues mira, ha supuesto cosas tan importantes como ver nacer a mis 4 nietos, que no lo hubiera podido lograr.
Els avenços en les investigacions han permès millorar la qualitat de vida dels pacients, però el més important és que els hi ha permès allargar l'esperança de vida. Tot i les millores, un dels principals problemes, segons ens explica Joan Fabregat, responsable de trasplantaments hepàtics de l'Hospital de Bellvitge, és la falta de donant.
Inicialment el que buscàvem era que el malalt visqués, però ara volem que el malalt visqui, però que sobrevisqui bé. Un problema important, perquè els resultats del trasplantament són bons, però el problema que tenim és que hi ha més malalts esperant un trasplantament que donants per poder oferir-los el fetge.
Actualment aquest tipus d'operacions es realitzen a 26 hospitals a tot Espanya. Els avenços científics han permès millorar els tractaments, sense els quals la pràctica totalitat dels pacients haurien mort.
L'Associació Espanyola contra el Càncer vol aconseguir 20 milions d'euros per poder finançar la investigació contra aquesta malaltia. Sobre com ho pensen fer, volem parlar amb la Isabel Orbe, que és la directora general de la Fundació Científica d'aquesta associació. Senyora Orbe, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Estos 20 millones de euros, ¿de dónde pueden salir? ¿Es una cifra realista? ¿Están confiados desde la asociación en que se pueda conseguir?
Estamos confiados porque confiamos absolutamente en la generosidad de todos los españoles.
Va dirigida esta petición a particulares y empresas, deduzco, ¿no?
Efectivamente. Confiamos plenamente, y lo tenemos testado, en la solidaridad de todos los españoles, el día de la cuestación, en los donativos, en los socios, pero queremos cada vez más involucrar a las empresas que incorporen la investigación como parte de su responsabilidad social. es cómo funciona en Europa y es lo que está haciendo que la investigación avance más rápido.
Sí, la Asociación contra el Cáncer ha presentado también esta semana precisamente un plan para los próximos 4 años en el que se insiste justamente en lo importante que es invertir en investigación. ¿Hay suficiente conciencia sobre esto?
Bueno, vamos mejorando perfectamente. La buena noticia es que queda mucho por hacer. También la buena noticia es que se han dado ya los primeros grandes pasos. La investigación en ciencia tiene una doble vertiente positiva. Uno es que cuando investigas en cáncer, además estás ayudando a mejorar las tasas de supervivencia, a curar, a mejorar la vida de las personas, pero además es inversión y por tanto estás creando un país y estás apostando por tu país, por el conocimiento. Luego es que es euro invertido, euro que tiene un montón de beneficios.
Claro, y las administraciones se implican en la investigación, ¿o es algo que se deja en manos de las asociaciones o de la buena voluntad de las donaciones? ¿Se apuesta por los investigadores o la mayoría se acaba marchando fuera, a otros países?
Yo no sería tan radical. Pero no se apuesta lo suficiente. Es decir, hay que cambiar el criterio de que esto no es un gasto en inversión, esto es una inversión en investigación. Y ese es un tema fundamental. Y además, esto es una carrera a largo plazo. No podemos, en lo que no se haga hoy, no se podrá hacer mañana. En otros mundos de la economía puede ocurrir, pero en la investigación contra el cáncer, lo que no se haga hoy no se recupera. Por lo tanto, nuestro llamamiento es, el Estado está invirtiendo, nunca es suficiente, y lo que le pedimos es que dé una mucha mayor estabilidad a los investigadores, a los centros, y luego ya llegaremos a la sociedad civil para completar. Pero el papel del Estado es fundamental. Nosotros completamos e intentamos aportar para que realmente en España sea una investigación de calidad, de excelencia, estable, y aportemos la mejor calidad de vida a todos los españoles.
Sí, creo que en este plan a 4 años vista se ha previsto una ayuda específica para investigar tumores poco frecuentes. No sé si son los grandes olvidados cuando se habla de cáncer. ¿Y a qué porcentaje de la población pueden afectar este tipo de tumores?
No, pues aproximadamente el 20% de los nuevos casos detectados cada año, diagnosticados cada año, o sea, más de 40.000 casos son de cánceres poco frecuentes. Efectivamente, como hay pocos casos, no suele ser de interés comercial para nadie. Frente a otros cánceres, los que hay muchos más casos, hay mucho más fondos, hay mucho más interés. Los cánceres poco frecuentes, insisto, es un 20%, y donde la tasa de supervivencia tiene bastante distancia frente a la tasa de supervivencia de los cánceres más frecuentes. Estaríamos rondando entre un 45 y un 47 frente a otros cánceres como el de mama, que ronda el 80%. Por lo tanto, la Asociación Española contra el Cáncer es una ONG, es una entidad social y tiene esa sensibilidad especial para hacer una discriminación positiva por aquello de lo que no, desafortunadamente no se ocupa nadie. Y de ahí el lanzamiento de una convocatoria específica para cánceres infantiles y cánceres poco frecuentes.
Sí, desde la asociación se lanza un mensaje de optimismo en el sentido de que la supervivencia a un cáncer es de entre un 60 y un 75%, incluso que con una vida saludable se podrían evitar algunos tipos de cáncer, ¿no?
Absolutamente. El 40% de los cánceres con una vida saludable, sin fumar, con una dieta, sin sol, se podrían prevenir o no ocurrir, o diagnosticar en fases tan tempranas que se podrían evitar. Por lo tanto, la mejor medicina es la prevención, y la mejor medicina es la investigación. La investigación de hoy serán los médicos del futuro. Eso no lo podemos olvidar nunca. O se investiga hoy o no habrá sanidad futura. Eso es así de claro.
Muy bien, Isabel Orbe, directora general de la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer. Gracias por atender la llamada de COPE Cataluña y Andorra, y ojalá se consigan estos 20 millones de euros y se apueste claramente por la investigación, no solo en el cáncer, sino en muchas otras enfermedades, porque en definitiva, como usted decía antes, es una inversión de futuro para todos. Gracias, Isabel, y buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes. Adiós.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Bueno, la cookie o galleta informática es, a ver, pues, o sea, tú te metes en una página, ¿vale? Y entonces como que te detecta rollo espía. En Internet hay conceptos difíciles de explicar. En cambio, la tarifa web de Verti es muy fácil. Si calculas tus seguros online, ahorras. Utiliza la cabeza y ahorra en Verti.es.
¿Te levantas cansado? ¿Sin fuerzas? ¿Te falta energía? Revital. Revital refuerza tu capacidad física y te aporta energía y vitalidad. Vence al cansancio con Revital, porque Revital... ¡funciona!
Enhorabuena al único ganador del bote de la Primitiva en Ávila, que se ha llevado más de 25 millones de euros.
Buah, yo con la mitad me conformo.
La mitad, claro. La mitad, que son más de 12 millones de euros, ¿no? Y me imagino que con la mitad de la mitad, que son más de 6 millones de euros, también te conformas, ¿no?
Sí.
Ya me parecía. No tenemos sueños baratos. La Primitiva.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
10 minuts per les 3 de la tarda, tot a punt per l'operació sortida del llarg pont de la Constitució i la Puríssima. Trànsit ha establert un seguit de mesures especials tant per la sortida com pel retorn. Coincidint amb aquest dispositiu, hem conegut les xifres de sinistralitat a les carreteres, que no són dolentes. En el darrer any ha baixat el nombre d'accidents i de víctimes mortals. Laura Domènech.
El conseller d'Interior, Jordi Gené, ha afirmat que pel moment s'ha millorat la previsió de sinistralitat que es tenia feta per aquest any. El número de víctimes mortals a les vies interurbanes s'ha reduït un 17% respecte al mateix període de l'any anterior. Pel que fa al nombre d'accidents mortals, hi ha hagut un descens del 25% en els sinistres amb víctimes mortals. Gené ha remarcat que, tot i haver disminuït el número de sinistralitat a les vies interurbanes, el principal factor d'accidents amb víctimes a la carretera són les distraccions al volant, amb un 28%.
L'any passat, les distraccions eren present en un 31,5%. Aquest any segueixen sent la primera causa i estan presents en un 28% dels accidents amb morts o ferits greus. Segueix sent una xifra massa alta.
Pel que fa al pont, es desplegarà una gran operació de trànsit dividida en dues fases i que comptarà amb un total de 4.000 Mossos que vetllaran per la seguretat dels usuaris. Gené ho ha deixat clar, pel pont conduïm precaució.
I en l'àmbit econòmic apuntem que l'empresa municipal Barcelona Activa duplicarà l'any que ve els programes que ajuden a les dones a obrir-se pas en el món empresarial. Se'n crearan 5 de nous d'un total d'11 i aniran destinats no només a dones emprenedores, sinó també a professionals i directives amb ganes de prosperar en l'àmbit laboral. Antoni Viscarri.
Concretament, s'oferiran un total de 12 programes variats adreçats a tot tipus de professionals, dels quals 5 d'ells seran de nova creació. La finalitat, a més de l'ajuda a la lluita contra l'escletxa salarial, és la de reduir les desigualtats de gènere per impulsar l'enginy femení. La directora de Barcelona Activa, Sara Berbel, subratlla que el talent femení ha d'existir per tal de que la societat ho tingui ben present.
El que volem fer és impulsar el talent de les dones, reconèixer-lo, posar-lo en valor, tant que elles mateixes ho creguin com que la societat ho vegi. Amb la qual nosaltres no farem cursos neutres, sinó que fem cursos en els quals la perspectiva de gènere està present.
En la mateixa línia, el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Gerard Pissarello, destaca que l'economia té un problema molt greu, ja que actualment existeix la dificultat de que moltes dones puguin progressar professionalment. Pissarello ha remarcat que la bretxa salarial entre homes i dones és del 25% i que el nombre de dones que ocupen un càrrec de direcció és un 45% inferior als homes. Unes xifres que comentar evidencien un dèficit a l'economia catalana.
Més coses a Andorra. El govern ha donat llum verda a la llei d'intercanvi d'informació fiscal que entrarà en vigor el proper 1 de gener i que permetrà posar el país a la primera línia de l'avantguarda en la cooperació internacional i la lluita contra el frau fiscal. L'intercanvi de dades fiscals es farà amb els 28 països membres de la Unió Europea. Marta Lozano.
El ministre de Finances d'Andorra, Jordi Cinca, ha manifestat que l'aprovació d'aquesta llei demostra la voluntat del país de lluitar contra el frau fiscal. Segons ha explicat el ministre, la nova llei s'ha redactat respectant els estàndards de l'OCDE, ja que apartar-se dels límits fixats per l'organització, assegura Cinca, seria un suïcidi. Els grups de l'oposició han reconegut que la llei d'intercanvi automàtic d'informació fiscal ha de permetre posar el Principat entre els països que lluiten contra l'evasió fiscal. El ministre de Finances ha explicat els tres principals de la nova llei aprovada.
La llei, bàsicament, el que regula és quines són les entitats obligades a transmetre aquesta informació, en quin format l'han de transmetre, en quins terminis l'han de transmetre, quines precaucions de confidencialitat i de preservació de les dades personals s'han de complir, sempre dins de la llei de protecció de dades que tenim a Andorra.
Els primers països amb qui hi haurà un intercanvi automàtic de dades seran de la Unió Europea i seguidament amb els països que té signat un conveni de doble imposició però no formen part de la Unió. En aquest sentit, Cinca ha afegit que haurà d'integrar tots els països que ho puguin demanar, sobretot els que són susceptibles de tenir algun resident fiscal a Andorra.
I a la Jonquera encara hi ha ressaca de la macrooperació policial contra les falsificacions. Els comerciants de la població duanera asseguren que més de 100 comerços venen falsificacions i reclamen tancar-los per sempre. En canvi, en aquest sentit, tant l'Ajuntament com la Policia Nacional reclamaran al jutjat que les botigues precintades durant el macrooperatiu no puguin obrir fins d'aquí a 2 anys.
Ara ja, tots els comerços implicats romanen precintats i tant l'Ajuntament de la Jonquera com la Policia Nacional demanaran al jutjat que es mantinguin així fins d'aquí 2 anys. L'operatiu, que encara no és tancat, ha mobilitzat a més de 200 agents que van actuar en una trentena de botigues on es venia gènere falsificat. El president de l'Associació de Comerciants de la Jonquera, Bruno Comas, assegura que l'operació feia ja temps que s'esperava i confia en que la justícia actuï i mantingui tancats els locals que s'havien convertit, comenta, en una autèntica xacra.
Confiem que per lo menos la policia els ha dit que som aquí, que ja és molt important, i creiem que la justícia també apoyarà i farà algo, perquè clar, això ja no era, era desmande total, ja no eren dos botigues que venien, no, això era un poble dedicat a la venda de...
En la mateixa línia, l'Ajuntament assegura que poder treure les botigues de circulació durant un temps ajudarà a regenerar la imatge de la Jonquera.
Una mica menys de 5 minuts per les 3, arriba ja el moment de la cultura amb la Montse Rodríguez.
L'escriptor barceloní Eduardo Mendoza ha estat guardonat amb el Premi Cervantes 2016, reconeixement que atorga cada any el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i que està dotat amb 125.000 euros. Nascut a l'any 1934, Mendoza va començar la seva carrera literària l'any 1975 amb La verdad sobre el caso Savolta, que va rebre el Premi de la Crítica i que ha escrit, a més d'això, 15 novel·les, 2 llibres de relats, 2 obres de teatre i 4 assajos. Eduardo Mendoza rebrà oficialment el guardó el 23 d'abril, coincidint amb el dia que es commemora la mort de Miguel de Cervantes. Escoltem la veu d'Eduardo Mendoza valorant el premi.
Valoro molt, naturalment, perquè jo crec que és el premi, si diguem, oficial més important que hi ha al món de la llengua espanyola, i l'han rebut persones molt, molt importants, no? O sigui que ara em trobo aquí una mica com dintre d'una colla que no sé si mereixo ser-hi. Potser aquesta és l'ocasió per deixar-ho córrer tot.
Les felicitacions a Mendoza han arribat ràpidament des de diversos àmbits culturals, polítics i també de ciutadania anònima, que a través de les xarxes socials han parlat d'un premi molt merescut. I preneu nota perquè aquest dissabte arrenca a Espinelves la 36a edició d'una de les fires més tradicionals del calendari nadalenc. La Fira de l'Avet d'Espinelves, als carrers de pedra d'aquest petit municipi osonenc, acollirà una 80ena de parades durant els 10 dies que dura la fira. Dir també que la Fira d'Avet d'Espinelves va néixer l'any 1981 de la mà d'un grup de joves del municipi amb la intenció de recollir diners per ajudar a dur a terme diverses activitats. Des de llavors, la fira ha anat creixent any rere any fins a convertir-se en la segona fira de Nadal més important de Catalunya pel que fa al nombre de visitants.
I com cada dia tanquem l'informatiu amb la crònica invisible del Pepe Collado, les notícies que no surten en grans titulars.
Els homes que mengen alls resulten més atractius a les dones. No és pas una frase publicitària de los ajos de Pedroñeras de Cuenca, los mejores ajos del mundo. No, és una de les conclusions d'un estudi que han fet a cavall entre Praga i el Regne Unit. 42 homes van participar-hi. Calia menjar alls crus. Uns van ingerir alls en càpsules, d'altres directament crus, i l'últim grup es va estalviar l'experiència de menjar alls crus. A la part final de l'experiment, 82 dones van haver de qualificar els 42 homes per la seva simpatia, olor, atractiu i masculinitat. El resultat va ser sorprenent. Els homes que havien menjat l'all cru eren els més atractius en tots els aspectes per les dones. L'experiment es va tornar a repetir i de nou, els mascles amb all van ser els preferits per les dones. Les conclusions dels científics que van participar a l'experiment van ser clares i contundents. El consum d'all pot ser un element que tingui efectes molt positius en el plaer derivat de la percepció d'olor corporal. Dit d'una altra manera, fins ara l'all tenia unes propietats naturals ben demostrades. És un antibiòtic natural que elimina bacteris o un poderós fungicida. A partir d'ara, l'all també és gairebé un producte natural amb propietats afrodisíaques. L'únic problema que té l'all és la seva olor. Per sort, ara ja el podem consumir en forma de píndoles. Tot i que les dones que van participar a l'experiment van preferir els homes amb forta olor a all. Per tant, ja ho sabeu, si busqueu parella o esteu solters, tots a menjar alls crus. Si la recomanació no funciona, podeu adreçar les vostres queixes a la Universitat de Carolina de Praga i a la Universitat de Stirling, al Regne Regne Unit, responsables de l'estudi, i de dir que menjar all cru ajuda a tenir més èxit amb les dones.
Doncs amb la crònica invisible posem com cada dia el punt final. Hem arribat pràcticament a les 3 en punt de la tarda. De seguida continua la informació en aquesta mateixa sintonia. Que vagi bé. Molt bona tarda.